els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Entrem en l'espai de la caritat arreu de Catalunya, de les Càritas a casa nostra, de les 10 Càritas, com sempre amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre habitual repàs de notícies. Des del 3 d'abril fins a l'1 de juliol, coincidint amb el període de presentació de la declaració de la renda, Càritas du a terme la campanya No costa gens ajudar per dos. Amb aquesta iniciativa, l'entitat catòlica invita tothom a marcar les dues caselles en l'assignació tributària, és a dir, la de l'Església, sosteniment de l'Església, i altres finalitats socials. Si una persona decideix marcar aquestes dues caselles, recordem-ho, l'1,4 en total dels seus impostos es destinaran a programes d'ajuda social per als qui més ho necessiten. Aquest gest, a més, no suposa cap cost afegit en l'import final de la declaració ni es retorna menys. Malauradament, un percentatge elevat de contribuents desconeixen que quan fan la declaració de la renda poden marcar simultàniament les dues caselles. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica reclamen que la lluita contra aquest fenomen, i en concret el compliment del conveni que regula la pobresa energètica a Catalunya, sigui una prioritat cabdal per al proper govern. Les dues entitats demanen a l'actual executiu que avanci tot el que pugui en el desplegament d'aquest conveni abans de finalitzar la legislatura. Tot just ara s'acaben de complir 3 anys d'aquest acord, signat entre la Generalitat i Endesa, i encara hi ha compromisos pendents, com ara la condonació del deute dels anys 2022 i 2023, la creació del Fons d'Atenció Solidària, el mecanisme necessari per prevenir i fer front als impagaments, la instal·lació generalitzada dels comptadors socials, primordials per evitar els riscos associats a les connexions irregulars, i l'ampliació de l'acord a la resta d'empreses energètiques, com ara Naturgy o Iberdrola. Les entitats demanen al futur govern que la pobresa energètica sigui una prioritat cabdal i continuï treballant-se per al compliment dels acords. D'altra banda, la Conferència Espanyola de Religiosos, CONFER, Càritas, el Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola i la Xarxa d'Entitats per al Desenvolupament Solidari demanen als grups polítics del Parlament que prenguin en consideració la iniciativa legislativa popular sobre la regularització extraordinària de persones estrangeres. La presa en consideració és aquest dimarts al Congrés. En ple coneixement de les conseqüències de la irregularitat administrativa a la vida de les persones migrants, aquestes entitats eclesials porten des del 2021 donant suport al procés per una regularització extraordinària de les persones si resideixen en situació irregular a casa nostra. Aquest procés ha comptat amb un suport transversal i divers de la societat civil, així com de més de 700.000 ciutadans i ciutadanes, les signatures dels quals han possibilitat presentar-lo al Congrés dels Diputats. L'Església i la Conferència Episcopal a nivell institucional també han mostrat el seu suport. Antoni González Sant Martí va morir el dia 29 de març, divendres sant. El qui va ser secretari general de Càritas Diocesana de Tarragona entre el 2020 i el 2022, que seguia col·laborant amb l'entitat, va ser una persona compromesa que va destacar per la seva professionalitat, rigorositat i integritat. Mostra d'això són els diferents obituaris i articles que s'han publicat els darrers dies com a homenatge a Antoni González Sant Martí per la seva tasca professional a la Universitat Rovira Virgili, on va treballar especialment com un dels grans pares d'aquesta universitat, posteriorment vicerrector. L'equip humà de Càritas Tarragona ha transmès el condol a Anna Blader, l'esposa del difunt, i a tota la seva família. Des de la veu de Càritas també ens sumem a les mostres de condol a familiars i amics d'Antoni González. Que el cel sigui. La casa d'acollida Pere Oliveres ha celebrat aquest 6 d'abril, aquest dissabte passat, el seu 5è aniversari. El projecte inaugurat l'any 2019 dona resposta a homes que es troben en procés de reinserció penitenciària mitjançant 16 places residencials i un equip professional present les 24 hores del dia. Han passat 370 persones pel projecte des del 2019 i el 2023 s'ha donat resposta a més d'un centenar d'homes entre 23 i 80 anys. I també es va celebrar dissabte 6 d'abril la reunió ordinària del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell i després l'Assemblea Diocesà en el Santuari del Sant Crist de Balaguer. La sessió, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, i pel director Josep Casanova, va comptar amb l'assistència de 31 persones, entre elles 16 membres del Consell Diocesà i 15 persones assistents a l'Assemblea de Càritas celebrada després. Durant la reunió es van presentar i es van aprovar les memòries d'activitats i econòmiques corresponents a l'any 2023. Càritas Diocesana de Terrassa celebra el seu desè aniversari. Amb aquest motiu ha programat per divendres 19 d'abril l'acte de cloenda per aquesta commemoració. I per parlar del balanç i de la tasca de Càritas a la Diòcesi de Terrassa tenim amb nosaltres Mònica Martínez, directora general de Càritas Diocesana de Terrassa. Hola, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, Ignasi, què tal?
Molt bé, moltes gràcies per haver-nos atès. En què consistirà aquest acte? Per exemple, el lloc, l'hora, les persones que intervindran i també el benefici que es vol aconseguir amb la part benèfica de la commemoració?
Sí, mira, aquest acte de cloenda pues ve això, no? Per aquests 10 anys de la nostra Càritas Diocesana aquí a la Diòcesi de Terrassa. I en aquest cas l'Escolania de Montserrat, bueno, es va oferir a fer-nos un concert que serà el divendres 19, com heu dit, a 2:15 de nou al monestir de Sant Cugat. Aquest concert serà íntegrament a benefici bueno, de la nostra acció de Càritas, en forma de reforç dels projectes que fem a la entitat, o bé també d'ajudes directes a les persones que s'adrecen a les nostres Càritas parroquials i que bueno, estan necessitades d'això, que els hi puguem donar un cop de mà en moments tan difícils com els que estem passant. Sí. I aquest concert és això, simplement el que vol és trobar-nos amb la gent que estima la nostra institució i poder pues, ajudar a través de la compra d'entrades i assistir al concert, o bé també a través de la compra de la fila zero, o de donacions per això, per poder contribuir a la nostra tasca.
Com es pot fer aquesta donació, aquest donatiu per anar al concert o per la fila zero?
Sí, ho fem entres a la nostra web, a Càritas Diocesana de Terrassa, i ja directament ja apareix la proposta per qui vulgui, pues, entraria i pot comprar les entrades. Hi ha dos tipus d'entrada, una que és que té una gran visibilitat, que seria el que és el centre del monestir, i després també hem posat a l'opció dels laterals, que potser la visibilitat de cara a l'Escolania no és tan bona, però també tenim pantalles i gaudir de la música, vull dir, es pot gaudir perfectament perquè la sonoritat de l'espai és molt bona, i era una miqueta també pues, donar l'oportunitat que pogués assistir més bé.
Molt bé. El fet que s'hagi triat el monestir de Sant Cugat, actualment la parròquia de Sant Pere Octavià, té algun significat especial, a banda de ser de la diòcesi?
Sí. Bueno, és la germanor, no? També entrar en monestir. Vèiem que podria ser també bonic, no?, de monestir a monestir, poder oferir aquest entorn, no?, també el monestir de Sant Cugat.
Molt
bé. És un monestir, bueno, amb una història important a dintre del nostre territori, i també ho vam fer una miqueta pensant en això. També és veritat que l'accessibilitat per a aquelles persones, perquè és un concert obert, evidentment, a tothom, i si algú pues, que pogués estar més lluny volgués venir, pues, també pot tenir diferents opcions, tant de transport públic com d'accessibilitat per carretera i tot. Vull dir que, però principalment era això, que era de monestir a monestir. Ens
clar,
una...
de Montserrat al monestir.
De Montserrat a Sant Cugat.
A Sant Cugat. Sí, molt breument, quin balanç faria Mònica Martínez com a directora general d'aquests 10 primers anys de vida de la Càritas Diocesana de Terrassa?
Bueno, els primers anys de vida, com tu en dius, és una seqüència, una conseqüència de molts més anys fent la mateixa acció des de el que era la Càritas Diocesana de Barcelona, abans d'aquesta extinció. I llavors, el balanç, bueno, és veritat que és difícil fer un balanç, perquè si no un balanç hem de posar coses positives i negatives, el que és l'atenció a les persones, vull dir, és com complicat, no? Perquè al final són situacions molt complicades les que visquem dia a dia, i poder dir que d'aquí surten coses maques, doncs, bueno, simplement el que intentem és ajudar i que les persones puguin sortir-se'n. Però agafant un punt així positiu, dir això, que estem intentant millorar cada dia la qualitat amb l'atenció a aquestes persones, és a dir, Càritas no només és una entitat de serveis, sinó que el que vol també és empoderar les persones i sempre constantment intenta millorar aquesta forma. És a dir, nosaltres ara, bueno, hem passat una ISO, ens hem certificat a nivell de qualitat amb aquesta voluntat, no?, de veure com podem atendre aquestes persones avui en dia, que normalment la demanda és sempre diferent, o sigui, no podem dir que les necessitats que ara ens arriben a les portes són exactament les mateixes que fa 10 anys, i el que intentem sempre és això, o sigui, és actualitzar-nos, estar sempre molt atents a tots els canvis que arriben a les nostres portes per poder readaptar-nos contínuament i poder acompanyar de la millor manera els diferents perfils que contínuament se'ns adrecen.
Avui hem parlat amb la directora general de Càritas Diocesana de Terrassa, Mònica Martínez. Una última doble pregunta, si pot ser també molt breument. En quins projectes treballa ara Càritas Diocesana de Terrassa, si ens els pot indicar, almenys, encara que no hi hagi temps d'explicar-los?
No, nosaltres tenim els programes MARC, que són els de sempre, diguem-ne, el que és l'acollida, que és el nostre principal programa, que és on atenem aquelles persones que s'adrecen diguem-ne com a la primera porta, no?, demanant ajuda. A partir d'aquí l'acompanyament és crear un pla de treball per poder adreçar els diferents projectes i diferents programes, com són els d'habitatge i sense llar, el de necessitats bàsiques, que potser és el que més volum mou a nivell de voluntaris, però també el que és la infància i família, la gent gran. Llavors, és cert que els projectes sempre són el mateix, l'únic que a vegades la incidència que tenen uns pesen més que d'altres, no? Ara, últimament, tenim tot el tema d'habitatge, que és un problema que és estructural, és a dir, és un problema que difícilment Càritas podrà solucionar, però que sí que intentem recolzar molt a les famílies perquè per poder accedir a altres programes puguin a partir d'un espai segur, no?, com és un habitatge, poder estar amb un sostre. Però en realitat el programa que ens defineix és el programa d'acollida i necessitats bàsiques.
El d'acollida i el d'atendre el millor possible, tot sabent que no s'arriba mai a tot, i aquí també entren les parts fluixes de la balança, però segur que també tota l'acció val la pena, malgrat tot. Moltes gràcies, Mònica Martínez, directora general de Càritas Diocesana de Terrassa. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Recordem, divendres 19 d'abril,
al
monestir de Sant Cugat, a 8:45 del vespre, hem dit, oi que sí?
Exactament.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar sempre veu a l'acció que fem des d'aquí. I una salutació molt gran a tots els que escolten el vostre programa.
Igualment. Adéu-siau.
Adéu-siau. Gràcies.
I alguns apunts d'agenda. Aquest dimecres a Tortosa tindrà lloc l'Assemblea General de Càritas Catalunya. Dimecres, dia 10, i els següents, 17 i 24 d'abril, de 9:45 del matí fins al migdia, al Seminari de Barcelona tindrà lloc un curs bàsic de voluntariat social a càrrec de l'Escola de Formació de Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. També dimecres a les 5 de la tarda a la plaça Nova 1 de Barcelona, Càritas Diocesana organitza una sessió informativa sobre voluntariat. I aquest dijous, d'altra banda, a les 12 del migdia, al Col·legi de Metges de Tarragona, la Federació Catalana de Voluntariat Social presenta la guia al voluntariat als centres de salut amb recomanacions, bones pràctiques i millores en les actuacions de les entitats sobre voluntariat. D'altra banda, divendres a 9:45 del matí al carrer Duran i Sors 11 de Sabadell, seu de Càritas Diocesana de Terrassa, hi ha una formació d'aprofundiment amb el títol Les fonts de la nostra alegria a càrrec d'Eduard Rei Caputxí. Diumenge, a l'Escola Esportiva Brafa, a Nou Barris, a Barcelona, es fa la Festa Solidària de Brafa amb Càritas, una diada familiar en què es podrà gaudir de moltes activitats esportives i lúdiques. I del 15 d'abril al 24 de maig, de dilluns a dijous, de 8 del matí a 1 del migdia, a les instal·lacions Saltoqui d'Igualada, Càritas Anoia Segarra organitza un curs ocupacional de formació de PO, de paleta i PRL Construcció. Fins aquí la veu de Càritas d'aquest dilluns.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.